Es posen en marxa a Catalunya 4 centres del CIE, del Servei d'Intervenció Especialitzada per a les Víctimes de Violència Masclista. Avui han entrat en funcionament en concret els de Tàrrega, Vic i Tarragona i aviat s'estrenarà el quart, a Blanes. Són espais oberts les 24 hores del dia que ofereixen ajuda psicològica o jurídica a les víctimes, tant a les dones com als seus fills.
Et permeten ser atesa sense haver programat una visita prèviament i preparar-la psicològicament, assessorar-la jurídicament i també a nivell social perquè pugui presentar la denúncia quan ella consideri.
Així es compleix amb la llei del només sí és sí, que estipula que hi ha d'haver un d'aquests centres a cada demarcació.
Catalunya nit.
Com hem de qualificar el 2024 si parlem d'economia? Ha estat un bon any o un mal any? Evidentment, aquí hi ha les històries particulars, com li hagi anat a cadascú, però també hi ha els grans indicadors econòmics. D'aquests en parlarem amb Rafael de Ribot, avui que hem sabut que la inflació tanca l'any al 2,8% de mitjana a Espanya. Els productes, per tant, s'han encarit, però és la taxa més baixa des de la pandèmia. Els funerals d'estat per Jimmy Carter seran el 9 de gener. Les mostres de condol per qui va ser president dels Estats Units a finals dels anys 70 arriben des de tots els punts del planeta. Avui al Catalunya Nit explicarem quina relació va tenir amb Cardona. Així en parlava ell quan va rebre el Premi Catalunya.
And on a trip to Cardona, where we visited its fortress and its castle, we stayed in its parador, we explored its salt mountain and saw its first charter. It was signed in the 10th century by Barcelona's Count Borrell Segundo.
Està clar que li va agradar. La població del Bages el va anomenar ciutadà d'honor. En parlarem amb l'alcalde que li va fer d'anfitrió, Josep Maria Salat.
De tot cor, moltes gràcies.
I avui, a partir de les 11, entrevistarem un autor alemany amb tesis controvertides, però que es fan escoltar, Norman Ola. Es publica en castellà Un viaje alucinógeno, los nazis, la CIA i les drogues psicodèliques. Explica com els nazis i els serveis secrets dels Estats Units van fer servir l'LSD. Però a més, li preguntarem a l'autor com ell mateix fa servir l'LSD, perquè també en consumeix, això sí, en dosis molt i molt petites. I ens posarem una nadala molt coneguda, és una peça ucraïnesa. Aquest vespre s'ha projectat a Barcelona una pel·lícula que porta el mateix títol que la cançó Shedrick. Ens ho explicarà la presidenta d'una associació que promou la cultura ucraïnesa i que ajuda també els artistes que s'han exiliat a Catalunya per la guerra al seu país. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Les dones víctimes de violència masclista disposaran a partir d'avui de centres oberts les 24 hores per atendre-les de forma presencial. De moment, a Catalunya n'hi haurà 4, els de Tàrrega, Vic i Tarragona, que ja han obert avui, i el de Blanes, que es posarà en marxa ben aviat. Els centres també tindran equips que, si cal, es podran desplaçar per assegurar que les víctimes són ateses en un màxim de 2 hores. Noèlia Caselles, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Noèlia, la immediatesa i l'atenció en persona són les novetats que més es destaquen, d'aquests centres?
Sí, perquè garanteixen que sempre hi hagi un equip que pugui atendre les dones i també els seus fills víctimes de violència masclista. D'aquesta manera es dona compliment a la llei del només sí és sí, que marca que hi ha d'haver un equipament d'aquest tipus a cada demarcació. Són centres que se sumen als 17 que ja treballen per ajudar les dones que pateixen aquesta violència, però ara ofereixen immediatesa i atenció presencial i internacional. integral per evitar la revictimització que suposa haver d'explicar una experiència traumàtica diverses vegades. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra.
Sí que garantitzen aquesta atenció, tant si volen telefònica, però sobretot presencial, les 24 hores del dia. I en el moment en el que no estan oberts físicament, hi ha l'atenció telefònica perquè l'equip es desplaci allà on tu estàs. Et permeten ser atesa sense haver programat una visita prèviament.
A més, no cal que les dones hagin presentat cap denúncia prèvia per demanar atenció en aquests centres.
I preparar-la psicològicament, assessorar-la jurídicament i també a nivell social perquè pugui presentar la denúncia quan ella consideri que està preparada.
El centre que s'ha obert avui a Tàrrega, per exemple, hi treballa un equip de 10 persones.
Centres, malauradament, molt necessaris. Des del departament han qualificat d'alarmant i esfereïdor el balanç d'aquest any pel que fa a la violència masclista a Catalunya.
Sí, perquè han mort 17 dones i són les pitjors dades de l'última dècada. Es calcula que hi ha una agressió sexual cada 4 hores, això són 6 al dia, i només entre el gener i l'agost es van fer més de 10.000 actuacions als serveis d'atenció especialitzada.
I avui s'han sabut dos indicadors econòmics que afecten molt directament la butxaca, la inflació del desembre i l'índex de referència per actualitzar els préstecs hipotecaris. I en aquestes dates, aquestes xifres, ens serviran per fer balanç i per això ja aquí tinc a l'estudi el Rafael de Ribot. Bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, comencem parlant dels preus.
Preus que segueixen pujant. La inflació tanca l'any el 2,8% de mitjana a Espanya. És la taxa més baixa des de la pandèmia, segons les dades provisionals encara de l'Institut d'Estadística. En relació amb el novembre, però, la inflació ha pujat 4 dècimes. L'increment es deu a l'augment dels preus dels carburants i del capítol d'oci i cultura, però també ha repuntat, tot i que lleugerament, 2 dècimes, de fet, la inflació subjacent, recordem-ho, la que no té en compte els productes energètics ni els aliments frescos i que s'ha situat al 2,5% al desembre.
Tot i que no s'ha aconseguit, per tant, situar la inflació al 2%, els tipus d'interès han començat a baixar aquest any i, com a conseqüència, també ha baixat l'Euríbor.
Un Euríbor mensual que acabarà aquest mes de desembre al 2,4%, més d'un punt per sota que el desembre del 2023. Això suposarà, posem xifres concretes, un estalvi d'uns 80 euros al mes i de 950 euros l'any si s'utilitza aquest indicador per actualitzar un préstec hipotecari. És la novena baixada consecutiva de l'Euríbor, un factor que s'ha afegit a la bona marxa de l'economia i l'interès per comprar, segons Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
En general, el comportament de l'any ha estat molt, molt bo per això, perquè hi ha molta demanda i hi ha poca oferta. Això fa que el mercat estigui molt actiu.
Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, comprar un pis a Catalunya s'ha encarit un 7% respecte a tot just fa un any.
Quan parlem d'economia i de balanços en aquests moments que s'acaba l'any, clar, aquí tothom pot dir, home, doncs a mi m'ha anat fatal, a mi m'ha anat molt bé, però deixem clar que estem parlant d'indicadors, de les grans xifres, de tendències. Tenint en compte això, podem parlar de bona marxa de l'economia?
Doncs depèn del que tinguem en compte. Si parlem de xifres de creixement, hem de dir que sí, que rotundament sí. A l'espera de les dades definitives, el PIB català tanca el trimestre i l'any per sobre del de l'Estat i el de la zona euro. I, de fet, portem 3 anys que és superior el creixement de l'economia catalana al de la mitjana d'Europa, on les economies d'Alemanya i França continuen estancades. I això es comença a notar. Podríem dir que tot està relacionat i té la cara i la creu. Per exemple, que els nostres socis estiguin aturats, doncs es comença a notar les exportacions que s'han començat a desaccelerar.
Amb això de l'economia estem molt acostumats no només a mirar enrere el que ja ha passat, sinó a fer perspectives i previsions de futurs. Què ens diuen els experts sobre l'any que ve?
Sí, l'economia és la gestió del temps, també, una mica, no? Jugar amb les perspectives. Doncs veure, els analistes tornen a posar el focus en un entorn geopolític incert, que l'està pendents, molt pendents, dels conflictes a Ucraïna i al Pròxim Orient, que, entre altres moltes coses, és evident, però entre altres coses ha tingut una repercussió directa en els preus de l'energia. I també cal valorar l'efecte que tindrà l'economia global l'arribada de l'administració Trump, i recordem-ho, els aranzels que han anunciat les importacions. Tal com hem explicat, la inflació s'ha moderat. De fet, doncs, estem parlant de dades que no tenen res a veure amb les de fa un parell d'anys, però es resisteix a situar-se als nivells que es consideren adequats, el 2%. I això també pot alentir el ritme previst de baixades dels tipus d'interès tant als Estats Units com a Europa. I a la zona euro, on on aquest any es tornaran a aplicar les regles fiscals per controlar la despesa, reapareix el debat entre despesa, precisament, o contenció. O dit d'una altra manera, Manel, si cal tornar a parlar de retallades.
Molt bé, doncs si tenim economistes escoltant el Catalunya Nit, atents perquè en parlarem d'alguna de les coses que has dit, dels conflictes d'Ucraïna, del Pròxim Orient i també dels Estats Units. Moltíssimes gràcies, Rafael.
Bona nit.
Les 10 i 10, l'habitatge i la inseguretat són les dues principals preocupacions dels barcelonins. Ho recull el darrer baròmetre de la ciutat, on aquestes preocupacions se situen en el 28,8 i molt a prop el 28,9, respectivament. La dificultat per accedir a un habitatge ha pujat 12 punts des de la darrera onada. Marc Teixidor.
Una pujada molt significativa que demostra la preocupació per aquesta qüestió entre els barcelonins, com ja va quedar palesa en la manifestació massiva del passat novembre. Si ens fixem en les xifres, el 95% dels enquestats asseguren que Barcelona té un problema relacionat amb l'habitatge i d'aquests, 7 de cada 10 apunten que és molt greu. El tinent d'alcaldia Jordi Valls assegura que l'executiu hi treballa, però són conscients que el problema es mantindrà.
Que l'habitatge pujaria jo crec que era un element esperable. Nosaltres fa, com a govern, fa 2 anys que estem focalitzats en el tema d'habitatge. Vam prendre la decisió dels apartaments turístics jo crec que fa cosa d'un any aproximadament. Si ja estàvem apuntant en un dels problemes principals. I és una constatació el tema de l'habitatge que no serà jo crec, i un parla de percepcions subjectives, i també voldria que ho tinguéssiu una miqueta en compte, no? Que això està aquí per quedar-se.
L'habitatge és la segona preocupació, com dèiem, a només una dècima de la primera, que continua sent la inseguretat. Valls destacava que els furts baixen, però la multireincidència no ajuda.
La multireincidència, que no és un tema ja de política de seguretat en termes de cossos de seguretat, sinó que ja forma part del que és el sistema judicial, doncs no ajuda gaire a intentar reduir el que és la reincidència d'actes i de furts.
L'enquesta, la segona del 2024, es va fer a 800 veïns entre el 25 de novembre i el 4 de desembre. Pel que fa a la mirada política, els socialistes tornarien a guanyar, segons el baròmetre, a les eleccions, amb una intenció de vot de 14,4%, seguits de Barcelona en Comú, Esquerra, Tries per Barcelona, la CUP i el Partit Popular.
Moltes gràcies, Marc. Un dels elements que acostuma a aparèixer en aquests baròmetres és el de la migració. Doncs bé, l'arribada de migrants a les Illes Canàries en embarcacions precàries s'ha intensificat els últims dies. En només una setmana han atracat a l'arxipèlag canari una trentena de naus amb més de 2.000 persones. Això eleva a una xifra rècord el nombre de migrants que han arribat per mar de forma irregular a les Canàries, més de 46.000 persones en tot el 2024. Ara bé, la xifra rècord de les Canàries contrasten amb una tendència a la baixa d'arribada per mar de migrants al conjunt d'Europa. Ignasi Abad.
Sí, exacte. És un context una mica curiós, aquest. La ruta de les Canàries amb un 11% més d'arribades que fa un any, però també la ruta de les Balears, també entren migrants per aquí, la de Grècia o la d'Itàlia, que és on ha baixat molt, principalment de vies d'entrada a Europa. De fet, són les xifres de l'ONU. Aquest 2024 han arribat per mar a Europa 190.000 migrants des de l'Àfrica, que són 90.000 menys que el 2023. Europa ho atribueix a l'èxit de les seves polítiques de contenció, l'èxit entre cometes, i sobretot els acords amb països tercers fora de la Unió Europea. Tot això passa, a més, en un context polític amb discursos i decisions sobre immigració cada cop més durs.
Tres pateras más y nos vemos desbordados absolutamente sin recursos donde poner a la gente.
La política migratoria en Italia funciona y en mi país no.
Yo voglio combattere la mafia!
Escoltàvem paraules del president del Cabildo del Hierro, a les Canàries el socialista Elpidio Armas, del líder del PP espanyol Alberto Núñez Feijó o de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que posen de manifest que a Espanya o a Itàlia són dos escenaris on la gestió justament de la immigració provoca enfrontaments molt potents, molt durs entre els polítics. Per exemple, entre Madrid i les autoritats canàries hi ha un conflicte pels menors no acompanyats. A Itàlia, el govern Meloni, recordem, ha topat amb els tribunals amb la justícia, per tant, per desviar els demandants d'asil a Albània.
De fet, la sensació és que el dret d'asil sembla cada vegada més tocat. Una mostra l'hem tingut amb la caiguda aquests dies del règim sirià.
Exacte, tal com dius, s'ha fet evident perquè més d'una dotzena de països de la Unió Europea han suspès les demandes pendents d'asil de sirians, de ciutadans sirians. La investigadora del CIDOP, especialitzada en migracions, precisament Blanca Garcés, diu que, en declaracions a Catalunya Ràdio, que és una tendència aquesta que es mantindrà en el temps.
El dret d'asil s'ha anat qüestionant progressivament, gradualment, el 2024 també, amb el reglament de crisi, per exemple, no?, que permet als estats membres deixar d'aplicar les lleis d'asil en contextos de crisi migratòria. Per tant, jo diria que anem gradualment cap aquí, i no només a nivell internacional, a nivell mundial, sinó especialment a Europa, no?
Europa, recordem, durant la campanya d'aquest mes de juny per les eleccions europees, aquest tema de la immigració va ser central. També ho serà segurament a les eleccions alemanyes d'aquí molt poquet, al mes de gener, on diversos partits, especialment l'extrema dreta, fa un discurs molt en contra de la immigració. I el mateix canceller Scholz també, d'alguna manera, s'ha imbuït també d'aquest discurs i és més dur en polítiques de seguretat ara que fa uns quants mesos.
Sí, aquesta és la tendència. Moltes gràcies, Ignasi. Doncs ara anem cap a un país on saben molt bé què és això d'haver de marxar per buscar asil, refugi a llocs més segurs. Parlem d'Ucraïna, que acaba el 2024 castigada per Rússia per terra, mar i aire, però amb una doble bona notícia per remuntar l'ànim de les seves tropes. D'una banda, els Estats Units han anunciat un altre paquet d'ajuda militar i financera per a Kiev, per valor de quasi 6.000 milions de dòlars, i de l'altra ha recuperat gairebé 200 soldats en un intercanvi amb Moscou.
Sí, d'aquests gairebé 6.000 milions són 5.900, 2.500 milions d'ajuda militar i 3.400 milions aprovats pel Departament de Tresor de suport financer. Són possiblement l'última gota d'oxigen que aprova l'administració de Joe Biden abans de l'arribada al poder o el retorn a la Casa Blanca d'alguna manera de Donald Trump, prevista, recordem, pel 20 de gener. Es calcula que Washington ha donat assistència en aquests últims 3 anys per valor de 175.000 milions de dòlars a Ucraïna. Però hi ha molts dubtes sobre si Trump realment i el domini republicà al Congrés continuarà aquesta ajuda. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, agraït l'anunci en un moment, diu molt complicat pel seu exèrcit davant l'avenç de les tropes russes a l'est del país i en un moment on es parla de a veure què passa quan Trump estigui al poder, si hi ha una negociació i a partir d'aquí amb quines posicions cadascú. Per tant, tothom vol ara apretar al màxim abans que comencin, si és que hi ha aquestes negociacions de pau.
Sí, perquè de moment Ucraïna depèn molt de l'ajuda dels Estats Units. L'altra novetat del dia és l'intercanvi de presoners entre Ucraïna i Rússia.
Sí, justament l'últim, pràcticament a les acaballes de l'any, hi ha hagut aquest acord important d'intercanvi de presoners. Passa de tant en tant a la guerra entre els dos bàndols. Aquesta vegada són 300 soldats entre una banda i l'altra. Em sembla que són 189 per la part ucraïnesa i 150 per la part russa. Com altres vegades, la mediació ha anat a càrrec d'un tercer país, en aquest cas els Emirats Àrabs Units.
I paral·lelament a tot això, avui Ucraïna enfortint llaços amb les noves autoritats de Síria, un país que hem de recordar que sota el règim de l'Assad era un clar aliat de Rússia. Rússia va salvar l'Assad d'alguna manera.
Sí, la geoestratègia no para i en una visita a Damasc el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès Andriy Sijiba ha donat ple suport del líder de facto sirià Ahmed al-Sara i el podem escoltar.
El missatge és clar. Estem amb vosaltres. Estem a punt per ajudar els sirians, perquè a Ucraïna li interessa una Síria estable. I millorar la cooperació serà beneficiós per als dos països.
Per tant, moviment de peces en el taulell d'escacs mundial. Per cert, que les autoritats sirianes han nomenat una dona com a governadora del Banc Central. És el primer cop que passa des que es va crear l'organisme als anys 50 i és significatiu tenint en compte que el govern de facto que està, encara que sigui provisional, diguem, ve d'una ideologia jihadista.
Doncs seguim centrats en el Pròxim Orient. L'Autoritat Nacional Palestina ha engegat en les últimes setmanes una missió de seguretat contra grups armats palestins que s'amaguen dins del camp de refugiats de Jenina, Cisjordània. Una lluita que afecta més de 20.000 persones i que ja ha deixat 11 morts. Jenin, Jordi Brascó.
Al camp de refugiats de Jenin se senten trets a totes hores. Els nens fa 25 dies que no van a l'escola. A casa no tenen llum ni aigua corrent i al carrer s'acumula la brossa. Els 20.000 palestins que viuen aquí estan acostumats als setges, però aquesta vegada és diferent. No els ataquen els israelians, sinó les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Els combatents, com l'Abu Muhammad, es mantenen ferms.
Ni abandonarem el camp ni entregarem les armes. Resistirem l'ocupació, ja sigui contra l'autoritat palestina, contra els americans o contra els israelians.
L'autoritat palestina vol demostrar que és capaç de pacificar les àrees en presència de grups armats que hi ha dins del territori que controla. Així guanya punts de cara a l'exterior per ser l'encarregada de supervisar Gaza un cop acabi la guerra. El resultat és una lluita fratricida que ja suma 11 morts. El Salah intenta aportar el seu gra de sorra com a voluntari mèdic.
És un sentiment molt dur, perquè tenim la mateixa sang i la mateixa religió, que és el més important. Aquí no hi ha guanyadors, només perdedors.
Des de l'autoritat palestina asseguren que la missió a Jenin és una demostració de força necessària per evitar que Israel tingui una excusa per entrar en aquests llocs. Ho explica Anwar Rajab, portaveu de les forces de seguretat de l'autoritat palestina.
No permetrem que ningú doni a Netanyahu la justificació que busca i que li permeti dur a terme la missió que té amb els seus companys de coalició d'extrema dreta de reocupar Cisjordània.
Les autoritats avisen que a Jenin tot just comença una missió de pacificació que tenen pensat replicar en altres ciutats de Cisjordània. Mentrestant, la popularitat del líder de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, continua caient en picat.
Doncs falten 9 minuts per arribar a 11:15 i atenció a aquesta notícia que expliquem ara perquè té molt a veure també amb el Pròxim Orient. Experts en ciberespionatge alerten de l'arribada creixent a Barcelona d'especialistes a trobar vulnerabilitats en els sistemes de defensa dels governs. El diari israelià Haaretz ha determinat que molts dels que s'estan establint a Catalunya provenen d'Israel i alguns van participar en la creació del sistema Pegasus, utilitzat, recordem-ho, per espiar polítics, periodistes i activistes catalans. Vicent Missut.
Sí, segons el diari Haaretz, en l'últim any i mig s'han instal·lat a la capital catalana 3 equips d'experts en pirateria informàtica formats a Israel, en alguns casos provinents de l'exèrcit. Elias Campo, investigador informàtic de Citizen Lab, que analitzen el respecte als drets humans en aquestes operacions, ha explicat al Catalunya Migdia que l'establiment a Barcelona d'aquests experts tecnològics és una mala notícia.
Mentre no es puguin garantitzar un bon ús d'aquestes eines, el més convenient seria aturar-los i que no es puguin utilitzar. Per tant, que Barcelona atregui talent tecnològic és bona notícia, que s'atregui talent tecnològic per desenvolupar el que alguns experts consideren les armes digitals més potents, que s'estan abusant contra activistes i defensors de drets humans al llarg del món, crec que és una molt mala notícia i molt preocupant per Barcelona.
Campo denuncia que la falta de legislació específica a la Unió Europea per a limitar aquesta activitat facilita la instal·lació d'aquestes empreses i la seva contractació per governs d'estats membres. Una lectura que també compartix Joan Arús, que va ser víctima de l'espionatge en Pegasus i presideix l'associació Sentinel Alliance, que va portar el cas a l'Audiència Nacional. En una entrevista a Catalunya Informació, Arús ha denunciat la passivitat de la Unió Europea a l'hora de prendre mesures de protecció contra el ciberespionatge. Reclama que no es pugui fer ús d'aquestes eines fins que es garanteixi la seguretat de la ciutadania.
La nostra recomanació és la prohibició d'aquest tipus del desenvolupament d'aquest programari fins que no es pugui garantir que fins que no es puguin donar un mínim de garanties per al seu ús.
On behalf of the members of the Security Council, I should like to pay tribute to James Earl or Jimmy Carter, the 39th president of the United States of America.
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides i mandataris d'arreu del món han retut avui homenatge a Jimmy Carter, l'expresident nord-americà mort ahir als 100 anys. El 9 de gener tindrà un funeral d'estat, Vicent.
Carter va ser el president d'un sol mandat entre el 1977 i el 1981 i se'l recorda per haver tancat els acords de pau de Camp David el 1979 entre Israel i Egipte i per una cessió del canal de Panamà al país centreamericà. La crisi dels hostatges nord-americans a l'ambaixada de Teheran l'últim any del seu mandat va precipitar la seva derrota electoral davant de Ronald Reagan el 1980. De Jimmy Carter es diu que ha estat el millor expresident dels Estats Units per la feina que ha fet després en defensa dels drets humans arreu del planeta. El 2002 va rebre el Premi Nobel de la Pau i entre les múltiples distincions que va recollir hi havia també el Premi Internacional Catalunya l'any 2010.
Doncs l'expresident Carter, que havia estat a Catalunya en més d'una ocasió i que acostumava a passar per Cardona, i per això volem saludar a qui era alcalde en aquell moment, quan es van produir aquelles visites, el senyor Josep Maria Sala, que ens està escoltant ara mateix. Josep Maria Sala, bona nit.
Hola, bona nit.
Expliqui'ns d'entrada com és que l'expresident Jimmy Carter va anar a parar a Cardona.
Bé, bueno, ell estava fent un viatge amb la seva família, visitant, bueno, i va triar per d'una manera deliberada la xarxa de paradors i fonamentalment els establiments que estaven ocupant un antic castell. Era molt aficionat a la història i bé, realment el que era la xarxa de paradors, doncs li, vamos, se li presentava com una oportunitat per conèixer doncs les edificacions militars i demés. Vull dir que era aquesta la raó. Bé, nosaltres vàrem assabentar-nos de que tenia prevista la visita a Cardona i llavors vam considerar pertinent bé, preparar una acollida, podríem dir, digna d'un dignatari que, per altra banda, des del punt de vista personal, sempre havia admirat, perquè era una persona com Déu mana, una persona amb principis i una persona totalment transparent i alhora doncs un polític, podríem dir, vamos, que era, no era un polític a l'ús, sinó que era un polític per pura vocació, era simplement una persona que pretenia portar a la pràctica tot allò que havia pensat durant, bueno, els anys previs a ser president dels Estats Units, bueno, més ben dit, a ser primer senador, per, no sé si va ser primer senador o va ser governador d'Alabama, en qualsevol cas va ser les dues coses i finalment va ser president dels Estats Units. El mandat, durant un mandat, perquè francament entre els uns i els altres sembla ser que hi va haver-hi una espècie de consorci entre Iran i Estats Units per impedir l'alliberament dels hostatges famosos de la de Teheran, de l'ambaixada americana de Teheran, i la realitat va ser que transcorreguts, no sé si van ser setmanes, poques setmanes després de la presa de possessió del president Reagan, doncs van alliberar els hostatges de l'ambaixada. Posteriorment, bueno, va passar tot el tema de l'Iran contra i demés, vull dir que, en fi, que la cosa sempre és complicada. Per altra banda, el James Carter, Jimmy Carter, perquè ell així s'anomenava, va ser un home que va predicar amb l'exemple, va actuar d'una manera coherent amb els seus principis, en contra, i a més un home que mirava, diguéssim, a l'horitzó, mirava més enllà d'on posava els peus.
El senyor Jimmy Jimmy Carter va venir per primera vegada a Cardona el 2007. Després, el 2010, li van concedir el Premi Internacional Catalunya, sí. I deia això.
And on a trip to Cardona, where we visited its fortress and its castle, we stayed in its parador, we explored its salt mountain.
Aquí explica que va fer una visita a diversos punts. No sé si aquell 2010 va tornar de nou a...
Aquell 2010 només va fer la visita a Barcelona per rebre el Premi Internacional Catalunya. Posteriorment va venir a Cardona, el dia següent va estar a Cardona, va fer una visita oficial, diguéssim, va visitar fins i tot la Casa de la Vila, va firmar el llibre d'honor de la Casa de la Vila, i em sembla que posteriorment anava a inaugurar una església de la seva religió, en concret no recordo ara exactament quina és, no és evangelista, és episcopaliana o bé, alguna religió cristiana diferent de la catòlica. Sí. Va fer una visita molt completa a Cardona la segona vegada, va visitar fins i tot la parròquia de Sant Miquel.
I vostè l'acompanyava sempre?
Sí, bueno, tampoc van ser tantes hores, oi? Va ser una tarda l'any 2007 i també un dia a l'any 2010. La veritat és que el que d'alguna manera transmetia era una humilitat absolutament, vamos, totalment transparent, una humilitat gens fingida, tot el contrari, era un home senzill, era un home normal, era un home molt intel·ligent. No s'entengui que per dir que era un bon home era un home ingenu, tot el contrari, sabia molt bé què era el món i quins eren els seus perills, perquè entre altres raons avui ho havia patit. Era un home molt format des del punt de vista científic, perquè ell era, bueno, estava destinat com a tècnic amb un submarí nuclear, vull dir que no era precisament que no sapigués qüestions totalment científiques, i alhora doncs era un home molt format en humanitats i era un home formadíssim, no? I la seva manera d'actuar francament era molt propera a qualsevol persona que se li acostava. Es posava entenia els problemes de la gent normal, de la gent que vivim fora dels grans nuclis de poder, per dir-ho d'alguna manera, i bé, t'hi senties francament còmode, tot i que jo no parlo anglès, perquè vaig cometre l'errada d'estudiar francès en el batxillerat en aquells temps, i això d'estudiar anglès era una cosa totalment exòtica i que no servia absolutament per res. En canvi, a França sempre hi podíem anar, i per tant doncs vaig triar el francès, però francament ens enteníem, bueno, primer ell entenia bastant l'espanyol, jo parlo castellà bastant clar també, per altra banda, la meva mare era de Burgos i l'idioma matern és el que predomina, i bé, ens enteníem francament bé, i la sensació que transmetia era de total cordialitat i de total humilitat. En fi, vull dir, va ser una visita realment molt profitosa. La relació la vam mantenir bastant temps, fins i tot, bueno, hi van haver-hi algunes comunicacions, diguéssim, per carta i per d'allò, però, bueno, el que passa el temps i la vida, doncs et va... I la separació geogràfica, evidentment, doncs em va separant, com és lògic, però, vamos, vull dir que realment la seva mort per mi ha sigut dolorosa, perquè per mi havia sigut un home admirable i, bé, doncs, sap greu que persones d'aquestes doncs desapareguin, evidentment, amb 100 anys.
Per acabar, senyor Sala, com vareu decidir concedir-li el títol de ciutadà d'honor de Cardona?
Bé, era una distinció que no estava prevista, però vam considerar que era una persona que realment mereixia un reconeixement per part d'una població humil com és Cardona, i senzillament vam realitzar tota la diguéssim, tot el protocol administratiu necessari doncs per crear aquesta figura, i alhora doncs aprovar en ple doncs la concessió d'aquest títol amb el Jimmy Carter. Bé, va ser un procés evidentment accelerat. El vam fer, no hi va haver oposició, vam creure tots que valia la pena relacionar d'alguna manera la qualitat moral i personal d'un personatge com era el Jimmy Carter amb relacionar-lo, i que fos d'una manera molt modesta, amb la població de Cardona, perquè compartíem, almenys els que en aquell moment teníem la responsabilitat de governar, compartíem en bona part, si no en tota, els principis que inspiraven doncs la manera de procedir del Jimmy Carter.
Molt bé, doncs sabíem la història d'Orson Welles a Cardona, aquesta no la coneixíem, avui el Regió 7 ens ha posat sobre la pista i li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquí en directe al Catalunya Nit, Josep Maria Sala, alcalde, quan Jimmy Carter va rebre aquest títol de ciutadà d'honor de Cardona. Una abraçada i bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Dues setmanes després del devastador cicló Chido, que va arrasar l'illa de Mayotte a l'oceà Índic, el nou primer ministre francès, François Bayrou, s'ha compromès a reconstruir en dos anys aquest territori d'ultramar de França. Bayrou ha visitat avui la zona afectada pel pas del cicló i ha aprofitat per obrir el debat sobre la immigració al departament més pobre de França, a Mayotte, situada al nord-est de Madagascar. La meitat de la població és estrangera, majoritàriament de les illes veïnes, i Bayrou diu que no es pot negar que hi ha un problema tenint en compte que cada any rep milers de migrants.
Qui digui que a Mayotte no hi ha un problema encès amb la immigració és irresponsable. Per tant, el nostre deure aquí és plantejar la qüestió i aportar respostes.
I després de l'accident d'un avió diumenge, el govern de Corea diu que revisarà tots els aparells del model Boeing 737-800 de la companyia de baix cost Jeju Air. Marc Teixidor.
Sí, a més, aquest dilluns un altre aparell de la mateixa companyia ha hagut de tornar a Seul en detectar un problema en un tren d'aterratge. No hi ha hagut víctimes, a diferència de l'accident de diumenge, en què van morir totes les persones que hi havia a bord, excepte dos tripulants. El govern impulsarà aquesta investigació, en què també participarà la Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units. De moment, els experts descarten la hipòtesi oficial que assenyalava que uns ocells havien impactat contra l'aparell, perquè, segons explicaven, el tren d'aterratge a l'alçada on poden intercedir ocells ja han d'estar plegats. I, per tant, si no ho estava, cal investigar què va fallar.
Gràcies, Marc. Fem una pausa i tornem de seguida.
Catalunya nit.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca, enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Tinc un bon feeling.
Molt bé, molt bé.
El 2025 serà un bon any
per brindar. Que el 2025 s'apropa.
Apunta!
Un any més amb aquesta tropa. Però tot i ells aquest any pot ser un molt bon any.
I ell?
Nit de Cap d'Any. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
De Goll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
A Catalunya Ràdio concentrem un any en un dia.
L'1 de gener repassem tot el 2024.
El Tribunal Suprem ha parlat, no és admissible el delicte de malversació.
Sentint la música de més èxit de l'escena catalana i la que ha triomfat arreu del món.
enumerant el top de sèries de l'any.
I aquesta persona?
Les pel·lícules més taquilleres.
Us ajuda a sortir de les flames.
I el més destacat en literatura i arts escèniques.
Rememorem l'any dels Jocs de París.
Aquest or olímpic.
Del 125è aniversari del Barça.
Vegetals, minerals, animals.
Tot això és necessari per jugar a futbol.
Del debut del Girona a la Champions.
A la zona de Montilivi, on hi ha l'estadi.
I desgranem les notícies d'un any convuls.
Després d'haver acabat encerclar del tot la ciutat i bombardejar-la sense
la impassibilitat de la Unió Europea.
El dimecres 1 de gener, a Catalunya Ràdio.
Recordem 45,4 graus.
Repassem tot el 2024
en un dia.
En un dia.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cinc minuts i arribarem a 3:15. Cauen un 37% els accidents de trànsit amb animals a l'Alt Empordà. És gràcies als senyals amb intel·ligència artificial que es van instal·lar fa 5 mesos. Són dades del Servei Català de Trànsit que ens explica la Núria Paraire.
Dels 1.300 accidents del 2023, la xifra ha baixat a menys de 900, uns 400 accidents menys, segons el Servei Català de Trànsit. Aquests nous senyals lluminosos que s'han instal·lat només s'activen quan unes càmeres tèrmiques detecten la presència d'algun animal. Això fa que el conductor hagi de reduir la velocitat de 90 a 70 km per hora. En aquests 5 mesos, els senyals s'han activat unes 350 vegades, segons ha avançat el Catalunya Nit, el cap del Servei de Planificació i Execució del Servei de Trànsit, José Carlos García.
Ha detectat 350 intrusions d'animals durant aquests 5 mesos, exacte. Sobretot senglars, però també cabirols. També la col·lecció de cabirols també és important i són els dos tipus d'animals que més s'estan detectant, senglars i cabirols.
A principis del 2025 posaran dues càmeres més, també a l'Empordà, a Pontós i Garriguella, i si els resultats són bons, ho estendran a tot el país.
I al Pirineu, malestar després d'estar 16 hores sense telefonia mòbil ni internet. La falta de servei ha afectat centres sanitaris, hotels, restaurants i comerços de 4 comarques en un dels moments de l'any amb més afluència turística. En aquest cas, Noelia, la causa de la caiguda del servei va ser un accident.
Sí, la va provocar una màquina que treballava en una finca agrícola a Talarn, al Pallars Jussà. Això va passar ahir a mitja tarda i va deixar sense telefonia ni internet els establiments i serveis i la majoria d'usuaris que eren a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars. I en aquestes dates parlem de molta més gent del que és habitual, ja que en aquesta zona, on hi ha moltes estacions d'esquí, es frega el 100% d'ocupació turística. El Rafa Sant Martí té restaurants a Viella i Arties.
Tal com està de gent que està rebentat, tancamos tota la tarda, sé, pues sigue que un servici, la veritat és que també un esforç terrible, perdent taules.
A l'Ajuntament de Viella ja han decidit fer una reclamació a la companyia Movistar. Sentim l'alcalde, Juan Antonio Serrano.
Em sembla una barbaritat que 4 comarques es quedin sense telefonia, sense internet, que els hospitals no funcionin, que els caixers no funcionin, que els restaurants no puguin cobrar d'un cable.
El servei s'ha anat recuperant progressivament i l'avaria ha quedat totalment resolta després de 16 hores.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 5 anys de presó per abús sexual un home que es feia passar per entrenador esportiu personal i l'absol dels altres 2 casos pels quals se'l va jutjar segons la sentència a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Maria Núria Rebelle, per què no se'l condemna pels altres 2 casos?
Hola, bona nit. Doncs el tribunal no considera que hi hagi prou proves per condemnar-lo en els 3 casos i només dona per acreditat que en un dels casos va fer tocaments al menor de manera continuada quan la víctima tenia entre 13 i 15 anys. Segons la sentència, l'ara condemnat va veure que el noi jugava en un parc a la localitat de Santa Perpètua de la Mogoda, al Vallès Occidental, i després va parlar amb els seus pares fent-se passar per un entrenador esportiu. Els va assegurar, a través d'un contracte, que ell s'ocuparia de promocionar el Club Barcino al seu fill durant els pròxims 2 anys. Ara, la sentència considera que el que va fer va ser abusar-ne. El seu advocat, Ramon Casadefont, en unes declaracions a aquesta emissora, diu que la recorreran.
La sentència serà objecte de recurs en relació a la condemna que s'ha realitzat per un d'aquests delictes, al considerar que de la prova practicada en el judici oral no es pot desprendre en cap cas un pronunciament condemnatori com el que s'ha realitzat per part de l'Audiència Provincial.
La sentència compta amb un vot discrepant d'un dels tres magistrats del tribunal, que considera que se l'hauria de condemnar pels tres casos. La fiscalia li demanava 15 anys de presó. L'home porta un any i dos mesos en presó preventiva.
Doncs qui no recorrerà és Dominique Pellicó. La sentència de 20 anys de presó per drogar i violar la seva dona durant 10 anys i oferir-la a desenes d'homes. Diu que és per no fer més mal a la seva exdona, Marc Teixidor.
El judici va sentenciar-lo a ell i a 50 homes més, però alguns ni tan sols hauran d'entrar a la presó perquè el Codi Penal francès és més lax que l'espanyol. Però a diferència de Dominique Pellicó, hi ha 17 condemnats que sí que recorreran la sentència a una instància superior. Els condemnats són homes d'entre 27 i 74 anys, la majoria jutjats per violació agreujada de Gisèle Pellicó, que va cometre i que van cometre les agressions entre el 2011 i el 2020. El cas Pellicó ha marcat un abans i un després en la societat francesa.
I el Poder Judicial investiga un jutge de Madrid per publicar missatges ofensius contra Pedro Sánchez i la seva dona al seu compte personal de la xarxa X. El magistrat es diu Manuel Ruiz de Lara i no és el primer cop que se l'investiga pel mateix motiu. Aida Clemente, bona nit.
Bona nit.
Què deien aquests missatges?
En un titllava Pedro Sánchez de psicòpata i en un altre referia la seva dona, Begoña Gómez, com a Barbigoña. Aquests tuits, que són força recents, del 14 de desembre i de dissabte passat, ja no es poden consultar perquè el compte del jutge a la xarxa X surt com a cancel·lat. Però mitjans com El País sí que recullen el contingut d'aquests missatges. I com deies, plou sobre mullat perquè a Ruiz de Lara ja se li van obrir diligències el novembre de l'any passat per qualificar també Pedro Sánchez de psicòpata sense límits ètics i d'en mentider patològic, però la investigació es va arxivar. Aleshores, el Consell General del Poder Judicial tenia majoria conservadora.
I aquest Aiden no és l'únic jutge qui s'investiga per les seves paraules.
No, n'hi ha un altre. El magistrat de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, a qui s'ha obert una diligència informativa per aquestes paraules contra l'exministre d'Igualtat, Irene Montero.
Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista. Que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás.
Ja ho heu sentit, acusava Montero de donar lliçons sobre consentiment des d'un caixer del Mercadona. L'artífex d'aquestes paraules, el jutge Velasco, és un dels candidats a presidir l'Audiència Nacional.
Gràcies, Aida. Parem 3 minuts i a la tornada tota la informació cultural.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaríem molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Barcelona Rockfest 2025, el festival de rock més gran del país. Del 26 al 29 de juny, al Parc de Can Zan de Santa Coloma de Gramenet. Amb les actuacions de Scorpions, Slipknot, Lynyrd Skynyrd, Judas Priest, Sabotage i més de 40 artistes per anunciar. Entrades i més informació a barcelonarockfest.com. Barcelona Rockfest, no t'ho perdis.
La nit dels ignorants 3.0.
La nit dels ignorants,
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants.
nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la Torre Agbar.
No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio. La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta.
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats selecciona la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio.
Ho fareu bé, com anirà?
Home, sí que ho farem bé. Farem perfecte.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I aquesta que sona és segurament una de les cançons ucraïneses més internacionals. És, de fet, una nadala. Es diu Shedrik, i Shedrik és també el títol d'una pel·lícula que s'ha projectat avui a Barcelona en un acte organitzat per l'Associació Ambaixada de les Arts d'Ucraïna. Tenim al telèfon la seva presidenta, que és la Victòria Tissot. Victòria, bona nit.
Bona nit, Manel.
Explica'ns una mica quina és la història de Shedrik i de la pel·lícula que heu passat avui.
Moltes gràcies. El pel·lícula Shedrik és un drama històric dirigit per Olesya Morgunets i Sayenko, i la pel·lícula explica la vida de tres famílies de diferents nacionalitats, ucraïnesos, polonesos, jueus, unides per una desgràcia comuna, la guerra. I és uns terribles records de la màquina punitiva del sistema repressiu del temps, i encara ens transmeten la generació en generació. Però la pel·lícula dona molta esperança, perquè és Shedrik la que la gent sigui més amable.
Clar, Shedrik deu ser una de les cançons ucraïneses més conegudes, no? Se n'ha fet també diverses versions, apareixen pel·lícules...
De Leontovich, i és un compositor ucraïnès que era ha perdut su vida per el tiempo soviético.
I és una nadala que encara es canta a Ucraïna?
Cada any. I és molt tradicional.
Es canta la nit de Nadal, o perquè a Ucraïna tenim tant la celebració del 25 de desembre, però també la del 7 de gener en el calendari ortodox. Quan es canta aquesta cançó?
La nit de 25 de gener també cada any estan haciendo de diferente fecha. Solamente porque hay gente en Ucrania que son greco-católicos o ortodoxos. Entonces los greco-católicos los utilizan esta canción y siempre cantan el día 24-25 de la Navidad tradicional católica. Este año estamos muy agradecidos que los luces de Sagrada Familia estaban puestos con esta canción de Shedrik.
Ah, sí, la Sagrada Família fins i tot ha sonat. Doncs una cançó que no perd la seva popularitat i que avui volíem saber-ne una mica més l'origen. És la Victòria Tissot qui ens ha atès, presidenta d'una associació que, entre altres coses, acull també aquí a Catalunya els artistes que s'han refugiat aquí per la guerra. Moltíssimes gràcies per haver atès en directe al Catalunya Nit. Una abraçada, Victòria.
Moltes gràcies.
I Barcelona acomiadarà l'any 2024 amb un gran espectacle de música, llum, pirotècnia i drons a Montjuïc. Serà una festa col·lectiva de gran format a l'Avinguda Maria Cristina, organitzada per l'Ajuntament de la capital catalana, Marc Ruiz.
Barcelona Batega començarà amb música a les 9 del vespre per amenitzar l'espera fins al gran espectacle de focs i drons que començarà 10 minuts abans de la mitjanit. La companyia francesa Groupe F, dirigida per Christophe Bertoneau, ha preparat una coreografia de 500 drons sincronitzats amb els elements pirotècnics, inspirada en l'amor a la natura i a la convivència a la ciutat.
Trabajamos sobre la idea de abrazarse, ¿no? Que es un deseo a fin de año bastante común con un conjunto de iluminación. Hay una instalación de luces bastante nueva, bastante fuerte, y tenemos una historia que contar con los drones que van a subir en el cielo.
A tota Catalunya hi haurà tota mena d'actes. A Girona, per exemple, estrenaran una cercavila per donar la benvinguda a l'any nou després de les tradicionals campanades a la catedral. La Girona Marching Band posarà música als carrers de la ciutat després de les campanades que es podran sentir des de la plaça de la catedral i a la plaça dels Apòstols, una novetat que es vol que també es converteixi en tradició. El recorregut de la cercavila sortirà de la plaça dels Apòstols, passarà per la plaça de la Catedral, el carrer de la Força, la plaça del Correu Vell, el carrer de l'Argenteria, la Rambla, el Pont de Pedra i el carrer de Santa Clara, i acabarà a la plaça de la Independència. A Mollerussa, al Pla d'Urgell, hi haurà festa a la discoteca Big Ben. És una sala que ha estat tancada durant 10 anys sí. I la tornen a obrir a partir de les 12 de la nit. Una altra ciutat, Cervera, celebrarà l'entrada de l'any 2025 amb les tradicionals campanades des de la plaça Major, on hi haurà raïm i cava per tot tothom, i després la festa es trasllada al pavelló polivalent. I a les comarques de Tarragona, doncs a Tarragona i a Tortosa, l'últim dia de l'any comença amb la visita de l'home dels nassos i la seva comitiva, que en el cas de la capital del Camp de Tarragona acabarà a la plaça de la Font, on farà la tradicional salut des del balcó de l'Ajuntament a les 12 del migdia. I després a la 1 es farà el tradicional bany de Sant Silvestre a la plaça del Miracle, a tocar del port esportiu, que acabarà amb tasses de brou i neules per als participants.
Molt bé, moltes gràcies, Marc, per aquest recorregut de Cap d'Any. Avui fem, de fet, l'últim Catalunya Nit d'aquest any 2024. Demà estarem aquí, però en un altre format, informant-vos de tot el que passa. I avui hem de parlar també de la mort als 93 anys de la dissenyadora de moda Lola Casademunt, Òscar Callau.
Casademunt va fundar l'empresa que porta el seu nom el 1981 a casa seva, Cardedeu, després de quedar-se viuda amb 4 fills, i es va especialitzar en la creació i fabricació artesanal d'accessoris com ara bosses, llaços, diademes i guarniments. En poc temps, l'empresa es va convertir en una marca de referència i actualment té una vintena de botigues pròpies, 4 franquícies, més de 800 punts de venda multimarca a Espanya i presència en més de mig miler de botigues internacionals. Des del 2018, l'empresa ha estat dirigida per la seva filla Maite Gassó, que va tirar endavant una segona línia de moda premium anomenada Lola Casademunt by Maite, que desfila regularment a la passarel·la 080 de Barcelona.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. I don't wanna talk at your funeral. They'll all be wearing black. I know you deserve something beautiful. I don't have words for that. Don't wanna see a photo on the internet. I would think it's funny and I'd wanna text you. I'd type out your name, but it wouldn't go through. I couldn't go through that. Don't you dare leave me if I can get you back. Can we die, die on the same day?
Això es va animant, però de moment jo encara no tinc la clau, perquè aquesta l'ha escollit la Gemma Puig. Això vol dir que aquí, en aquesta cançó, hi ha les pistes per saber quin temps ens espera per demà. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
No, doncs sí, no ho he agafat jo, eh?
No ho has agafat, però just has començat a parlar quan deia la paraula.
Ah, veus, mira que m'estava esperant, dic, a veure, i pam, és que ja sóc, és mala sort,
sol
això
passar.
També.
No
sort que et tenim a tu aquí.
Exacte. Doncs és una cançó del Robin Harris que es diu Same Day, i era fàcil, eh?
Vale.
Demà tindrem el mateix temps que avui, i vaig a dir-te que si ja avanço una miqueta més,
sí?
Demà acabarem el 2024 amb aquest mateix tipus de temps, i el 2025 també començarà així, eh?
Doncs mira, va perfecte, perquè com que com en format Catalunya Nit, aquest és l'últim Catalunya Nit de la temporada, vol dir que aquesta cançó ja ens serveix fins que arrenquem.
Sí, sí, i uns quants dies encara, eh? Perquè tenim anticicló, i per tant el que mantindrem demà i també els propers dies és aquests dos tipus de temps, de sol o de boira, una boira que ja és persistent i que avui també ha deixat temperatures molt baixes, per sota dels 3-4 graus graus fins i tot de màxima. Fins i tot en alguns casos no ha passat dels 0 graus, aquesta boira gebradora cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, i en canvi, a la resta, doncs, s'imposa el sol un matí fred, però després al migdia es van recuperant una mica les temperatures de 12 a 15 graus, i demà tindríem aquesta mateixa tendència de temps. Sí que demà la diferència respecte avui és que podem tenir alguns núvols baixos resseguint la costa.
Molt bé, doncs si us ha agradat el temps d'avui, tenim una molt bona notícia per vosaltres, i és que seguirà uns dies més. Si no us ha agradat, no és una bona notícia,
exacte,
però vaja, esperem que sí. Gemma Puig, l'any que ve hi tornem.
Això mateix.
Gràcies.
Bona nit i bon any.
Bona nit i bon any. Same time, same place. I don't wanna live in this world without you. Think you come first, well, you're not.